Una setmana més continuen les activitats relacionades amb el Nadal, que centraran bona part de l'actualitat a l'informatiu cultural de Ràdio 90, que comença ara mateix.
Benvinguts a l'informatiu cultural de Ràdio 90. Edita i presenta Xevi Ubaca.
Aquestes són algunes de les informacions que trobareu detallades a l'informatiu d'aquesta setmana. El voluntariat a Ràdio 90. Circ de Nadal a la plaça de Braus Olotina i gran cagada del Tió al passeig d'en Blai. Quarta edició d'Ofolk i cant coral i poesia a Sant Jaume de Llierca. Cantada de Nadales a Batet de la Serra, concert de Nadal a Sant Esteve i recital de Nadal al Casal Marià. Pessebres vivents a Montagut i a les Fonts de Sant Roc i cinquè caliu nadalenc a Sant Joan les Fonts. A la columna de la blogosfera d'en David Ràfols avui ens porta l'article The Bright Side of Life. Després, la Núria Pascal ens acostarà a les efemèrides per acabar amb l'actualitat excursionista pel cap de setmana. Som-hi! Ràdio 90, coincidint amb la recent celebració, el dia 5 de desembre, del Dia Internacional del Voluntariat, vol fer-se ressò d'aquest important fenomen i com es tradueix de manera ben concreta en un àmbit territorial com és ara la comarca de la Garrotxa. Per això, i en col·laboració amb el Servei de Dinamització d'Entitats de l'Ajuntament d'Olot, ha organitzat una xerrada amb diferents col·lectius que participen d'una o altra manera del voluntariat i que ens explicaran les seves experiències personals i la valoració que fan d'aquesta activitat. En concret, comptarem amb la presència a l'estudi d'en Lluís Riera i Pons, tot una institució en el món del voluntariat a Olot, de Farem, Residència Montsacopa, La Caritat. També hi serà representada la Creu Roja a través de la Glòria Vergés, voluntària d'aquesta institució, i de l'entitat d'ajuda a l'esclerosi múltiple. Així mateix ens acompanyaran la Pilar Umatell i la seva filla Abril, com a voluntàries esporàdiques explicant la seva experiència en el gran recapte d'aliments. L'Anna Buch, de l'Esbar Olot, que col·laboren com a voluntaris en diferents manifestacions solidàries a la ciutat. La Balwinder Kaur, voluntària de causes puntuals com la Marató de Sang. I en Francesc, l'Alba Soler i la Cristina de Seure, com a voluntaris del grup Escolta Nostra Senyora d'Altura, com a monitors. També hi serà present la Mireia Delgà, del Servei de Dinamització d'Entitats. El programa, editat i presentat per la Rosa Sans i l'Àngel Serrat, s'ha emès aquest dissabte, dia 17 de desembre, a les 10 del matí, i en repetició demà, diumenge, dia 18, a les 12 del migdia. I a partir del dilluns, a la web de Ràdio 90, a les www.r90.org. Per aquest cap de setmana hi ha previstos uns espectacles de circ de Nadal a la plaça de Braus d'Olot. Electrocirc presentarà Teatre Circ Modern. Aquest dissabte, dia 17 de desembre, els espectacles es faran a les 7 del vespre i a les 10 de la nit. Demà diumenge, dia 18, a les 12 del migdia i a les 5 de la tarda. El preu és de 12 i 6 euros i la durada de l'espectacle és de 50 minuts. L'Associació de Comerciants d'Olot té previst dur a terme aquest diumenge, dia 18 de desembre, l'anunciada Gran Cagada del Tió, que té cada any molta acceptació i que aquesta vegada ha canviat de marc perquè a la plaça Major hi ha instal·lada la pista de gel. Hi ha també canvi d'hora, es farà a 1:45 del migdia. Tanmateix, es col·laborarà amb la Marató de TV3. La quarta edició d'Ofolk tindrà lloc aquest dissabte 17 de desembre i inclourà diverses activitats. A la tarda vespre tindran lloc a l'Espai Núria activitats a càrrec del grup de música tradicional La Sonsoni fa ballar, procedent de la Cerdanya. A les 5 de la tarda s'oferirà un taller de 2 hores adreçat al públic adult, on es posarà èmfasi en els balls tradicionals dels Pirineus. Servirà per preparar el plat fort d'aquesta quarta edició, la ballada Ofolk, que començarà a les 8 del vespre. Tant el taller com la ballada del vespre són gratuïts i oberts a tothom. S'espera poder comptar, igual que en edicions anteriors, amb un públic nombrós per tal de concloure la temporada 2011 amb una sessió de ball ben animada. A 6:15 de la tarda, aquest diumenge, dia 18 de desembre, al Centre Cívic de Sant Jaume de Llierca tindrà lloc un recital de Nadal amb cant coral i poesia recitada sota la direcció de Rosa Fluvià i amb l'intervenció de Marc Romero al piano. Les poesies seran recitades pels amics de les lletres garrotxines. L'acte és obert a tothom. A Batet de la Serra ja respira l'ambient nadalenc i per això aquest dissabte 17 de desembre a les 8 del vespre a l'església parroquial de Santa Maria hi haurà una cantada de Nadales a càrrec del grup Xantra, format per Àngel Girona, Agnès Algaró i Alba Sans. És oberta a tothom i l'organitza la Junta Veïnal de Batet de la Serra. També aquest dissabte, a les 6 de la tarda, a l'església de Sant Esteve d'Olot tindrà lloc un concert extraordinari del Cor Montserrat de Terrassa i el Cor Infantil de l'Escola de Música de Sant Joan de Vilatorrada, més el grup instrumental, sota la direcció de Glòria Coma i Pedrals. El patrocina l'obra social d'Unim amb la col·laboració de la parròquia de Sant Esteve i és amb entrada lliure. I també aquest dissabte al Casal Marià d'Olot i també a les 6 de la tarda tindrà lloc un recital de Nadal amb música, poesia, cant i dansa. I intervindran la coral Silene de Sils sota la direcció de Fina València, la coral Puigacalm de les Preses dirigida per Rosa Fluvià, Mar Romero al piano, l'escola de dansa de l'Esbar d'Olot i els amics de les lletres garrotxines. La presentació de l'acte anirà a càrrec de Josep Caselles amb text de Concepció Bataller. El Pessebre Vivent de Montagut arriba enguany a la 23a edició i es portarà a terme els dies 24, 25 i 26 de desembre a 7:45 del vespre. Parlem tot seguit amb Joan Pugiula, president de l'Associació Cultural Terra Aspra, que n'és una de les organitzadores. Joan, molt bon dia.
Molt bon dia.
A part de Terra Aspra, hi ha més entitats involucrades en l'organització del Pessebre?
Home, sí. Primer de tot l'Ajuntament i després hi tenim el grup de joves i quasi bé hi emboliquem tot el poble, gairebé totes les associacions hi participen d'una manera o d'una altra, i la gent del poble també.
Perquè estem parlant de gairebé 200 o més de 200 persones involucrades d'una manera o d'una altra en el Pessebre Vivent.
Sí, i sol haver-hi uns 30 quadres, i amb aquests 30 quadres hi sol haver-hi repartides unes 200 persones.
Explica'ns una mica com neix la idea de fer aquest Pessebre Vivent que enguany arriba a la 23a edició.
Home, la idea inicial va ser com una petita broma del grup de joves d'aquella època, de fa 23 anys, que varen decidir en una reunió dir, muntarem un petit naixement i una escena de pastors i direm a el professor de música de l'escola, que en aquell moment era en Jaume Cornelles, el farmacèutic, a veure si podia portar-hi els nens de l'escola a cantar alguna Nadala. I llavors el jovent vàrem estar preparant tot el dia els quadros, el naixement i l'escena de pastors, i fèiem passar, quan la gent sortia de la missa del gall, els anàvem fent passar cap a veure l'escena, i aquí va ser on va començar l'inici del pessebre. I llavors l'any següent, com que va ser una idea que va agradar i la gent gran del poble semblava, oita, que bé, que d'allò, doncs va començar a ampliar. I fins ara.
Fins ara. I actualment, en aquesta 23a edició, què és el que hi podran trobar els visitants que vinguin fins a Montagut?
Home, no ho sé, jo em sembla que és un pessebre que intentem cuidar força els detalls, l'escena més, poder més important, o la que es nota més, o la que té més nomenada és la baixada del campanar de l'Àngel, que és l'Anunciació al començament, i després trobo que totes les escenes, la gent que els prepara i que hi participa, té força cura a l'hora de muntar-les.
Hi ha tant escenes, podríem denominar bíbliques, com escenes més tradicionals de casa nostra, no?
Sí, està barrejat una mica els dos tipus, no? Les escenes bíbliques, que potser són les que n'hi ha unes miques menys, i les tradicionals populars catalanes.
I a més, com a característica interessant d'aquest pessebre és que està adaptat per gent amb dificultat de mobilitat.
Bé, ho tenim força, sí, el recorregut és força curt, és dintre el casc antic del poble, i sí, és de força bon transitar. El que passa és que ara últimament hi tenim alguna petita escala, però en dos o tres escalons, que mirem d'ajudar amb la gent que té alguna dificultat, perquè hem de passar per dintre d'alguna casa.
Finalment, Joan, si et sembla, recordem quins són els dies i les hores en què la gent pot gaudir d'aquest pessebre a Montagut.
Una de les intencions del pessebre és intentar ser força puntuals. I llavors els fem el dia 24, 25 i 26, a 8:15 del vespre.
Molt bé, doncs és Joan Pugiu, la president de l'Associació Cultural Terraspre. Moltes gràcies, Joan, per atendre'ns als micròfons de Ràdio 90 i fins la propera.
Moltes gràcies a vosaltres per el detall que heu tingut en nosaltres. Gràcies.
Els paratges que van del pont de Sant Roc a la font principal, aquest diumenge, dia 18 de desembre, a les 6 de la tarda, s'hi durà a terme l'escenificació del pessebre vivent del barri, acte que organitza l'Associació d'Amics del Pessebre Vivent de Sant Roc gràcies a la col·laboració d'altres entitats del barri, com són l'Associació de Veïns, l'Associació de Pares i Mares de l'Escola Sant Roc, la parròquia i la Casa Cultural d'Andalusia de la Garrotxa, a més de l'Ajuntament d'Olot. Aquest pessebre és d'entrada gratuïta i només s'accepta un donatiu voluntari al final del recorregut. Presenta més de 25 escenes que es caracteritzen perquè n'hi ha de dos tipus diferents. Per un costat hi ha les que són de caire costumista i per altra banda hi ha les de caire religiós. L'Associació de Comerciants de Sant Joan les Fonts ha organitzat per aquest diumenge, dia 18 de desembre, el 5è Caliu Nadalenc, que començarà a les 5 de la tarda a la plaça Major del Poble. Hi haurà l'actuació del mag Raül Black i tot seguit es farà una gran cagada del Tió Solidari. Per poder participar-hi, cada nen haurà d'engreixar el tió amb aliments que aniran destinats a la campanya solidària del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa. A canvi, el tió li cagarà un regal. Per acabar, hi haurà xocolata desfeta i coca per a tothom.
La columna de la blogosfera.
Avui en David Ràfols ens porta un article publicat el 13 d'octubre del 2011 al diari Ara i escrit per Sebastià Alzamora amb el títol The Bright Side of Life.
Els Monty Python no gosarien avui rodar una pel·lícula com La vida de Brian, que es va estrenar a l'any 1979 i que avui és un clàssic indiscutible del cinema d'humor canalla. Ho ha dit Terry Jones, membre del grup de comedians i director del film, que ho va reconèixer sense embuts. En aquella època la religió es veia com una cosa desfassada, era com pagar a un mico mort. Ara, però, el sentiment religiós ha tornat amb força, i ens ho pensaríem dues vegades abans de fer-la en un moment així, va declarar. La vida de Brian conta la peripècia d'un coetani de Jesucrist que, molt a pesar seu, també es veu convertit en una mena de messies, amb crucifixió inclosa i tot, potser la crucifixió més memorable de la història del cinema, amb el numeret musical del final. És una farsa altament corrosiva, i encara que, com diu Jones, en aquell moment la cosa religiosa anés a la baixa, va causar un escàndol considerable. La pel·lícula, però, no es burlava tant de la figura de Jesucrist, Brian n'és una caricatura, però una caricatura amable, com dels fanàtics religiosos que li fan la punyeta al pobre Brian fins que el converteixen en el màrtir que necessiten. Per altra banda, la pel·lícula també inclou una paròdia força sagnant d'un grup de separatistes jueus que volen separar-se de l'imperi romà i que semblen un retrat al natural de l'independentisme català. Personalment, la primera vegada que la vaig veure, en un cine de reestrena, vaig riure tant que vaig relliscar de la butaca i vaig acabar assegut a terra. Tornant, però, al bot de Terry Jones, diríem que es queda curt. No és tan sols que els Monty Python avui no es veurien en cor de rodar La vida de Brian, sinó que segurament no trobarien un productor que volgués pagar-la, ni sales que gosessin projectar-la. i en cas que en trobessin, un exèrcit d'opinadors, pedagogs, polítics i entitats de tota mena es llançarien al damunt del film per trinxar-lo sense pietat. Molt probablement, algú els posaria una querella per ofenses morals, i a més la guanyaria. I no es pot descartar que fins i tot els Monty Python patissin algun intent d'agressió, cosa que estaria pràcticament assegurat en cas que la religió parodiada fos l'islam, una possibilitat que el mateix Jones va descartar per complet. Mira el que li va passar a Salman Rushdie, que va haver de viure amagat durant 10 anys, va dir. Posats a dir, no crec que tampoc cap televisió, ni pública ni privada, gosés emetre un programa d'humor tan salvatge com Monty Python's Flying Circus, com ho va fer la BBC a finals dels 60. Què hi farem entre la correcció política, el progressisme de fireta i l'auge de l'extrema dreta i els integrismes religiosos? Ens hem tornat pusil·lànimes i força curts de mires, sense sentit de l'humor ni discerniment per entendre ironies ni caricatures. I també pot ser que l'humor absurd, com el que practicaven els Monty Python, ja no s'estili. Al cap i a la fi, l'absurd ja el tenim del tot instal·lat dins de les nostres vides, i tot sovint les governa.
La columna de la blogosfera.
The Bright Side of Life, article publicat el 13 d'octubre del 2011 al diari Ara i escrit per Sebastià Alzamora.
Les efemèrides de la setmana des d'una altra perspectiva. Els records necessaris per anar creant l'altra mundialitat a Ràdio 90.
Bon dia, oients de l'informatiu de Ràdio 90. Comencem amb el repàs de les efemèrides de l'agenda llatinoamericana per aquesta propera setmana, per als propers 7 dies, i comencem amb una per aquest mateix dissabte, dia 17 de desembre. Tal dia com aquest, però de 1830, va morir als 47 anys Simón Bolívar, prop de Santa Marta, a Colòmbia. Va ser l'alliberador de Veneçuela, Colòmbia, Equador i Perú, i fundador de Bolívia, d'una mica de... d'aquest senyor ve el tema bolivariano, doncs va morir un 17 de desembre de 1830. El dia 18 tenim tres efemèrides a destacar. La primera és un dia internacional, és el Dia Internacional de l'ONU del Migrant. Aquestes persones que han de deixar el seu país d'origen i anar a un altre per buscar una via de subsistència. És un dia d'aquests internacionals que ens convida a reflexionar sobre aquest tema. És un tema que fins ara la majoria de gent se'l mirava des d'una banda, des de la banda del país acollidor, i ha portat conflictes i tensions i ja ha generat partits xenòfobs i tot tipus de coses. Ara que la crisi ens ha arribat i que les coses les veiem diferents i que potser ens tocarà a nosaltres anar a un altre lloc, segur que ens ho plantejaríem diferent i no ens agradaria ser rebuts al lloc de destí com nosaltres moltes vegades hem rebut les persones que han vingut aquí a buscar-se la vida, com podria ser que li toqués a molta gent ara. Però això ja seria tot un altre debat. Continuem amb les efemèrides per al 18 de desembre. Tal dia com aquest, però de 2005, Evo Morales, amb un programa de nacionalització dels recursos naturals, va ser elegit president de Bolívia. És una efemèride que segurament tots recordem i ho tenim present. També el 18 de desembre tindrem lluna minvant a les 12:47 minuts de la nit a Verge. I anem ja per la propera setmana, tenim diferents efemèrides a destacar. Pel dilluns dia 19, tal dia com aquest, però de 1994, la crisi econòmica mexicana. 10 dies més tard, la devaluació del peso va arribar al 100%. Que a vegades ens sembla que la nostra crisi és molt greu. Mireu aquesta, una devaluació del peso que arriba fins al 100%. També un 19 de desembre, però en aquest cas de 2001, després d'un discurs del president, el poble argentí va sortir al carrer provocant la seva renúncia. Fa 10 anys d'això, el 2001. Parlem del 21 de desembre, ara, dimecres, un 21 de desembre, però de 1907 va tenir lloc la matança a Santa Maria de Iquique, a Xile, amb el resultat de 3.600 víctimes, eren miners en vaga per millors condicions de vida. També el 21 de desembre, però en aquest cas de 2009, Lula va proposar una comissió de la veritat brasilera per jutjar els 400 morts, 200 desapareguts i 20.000 torturats de la dictadura militar de 1964 a 1985 al Brasil, amb els seus 24.000 repressors i 334 torturadors. Aquestes dues efemèrides del 21 de desembre, una mica de matances i fets d'aquests que els hem de destacar per intentar que no es repeteixin. I anem cap al dijous dia 22 de desembre, a banda de ser el dia, com algú diria, el Dia Internacional de la Salut, perquè tots pensem mentre tinguem salut, perquè és el dia de la loteria, i com que no ens toca mai, diem, bueno, mentre tinguem salut, doncs a banda de ser el Dia Internacional de la Salut per aquest motiu, és el solstici d'estiu al sud i d'hivern al nord. Comença a les 5:30 de la matinada. Així entrem al solstici d'hivern, aquest dijous dia 22. I el divendres 23, just el dia abans de la nit del Cagatió, la nit abans, la nit del 23 de desembre, tal dia com aquest, però de 1896, va iniciar-se el conflicte entre els Estats Units i la Gran Bretanya degut a la Guaiana veneçolana. També un 23 de desembre, però en aquest cas de 1972, un terratrèmol de 7 graus de l'escala Richter va destruir Managua i va causar la mort a més de 20.000 persones. El terratrèmol de Managua, la capital de Nicaragua, del 1972. I amb aquesta efemèride acabem aquesta secció per aquesta setmana i tornem la setmana que ve en ple cap de setmana nadalenc. Fins llavors, que acabeu de passar aquests darrers dies pre-tipó i pre-superàpats. Aprofiteu molta verdureta i fins la setmana que ve, que segur que ens escoltareu amb la panxa molt més plena. Fins llavors.
I acabem amb l'actualitat excursionista pel cap de setmana. Aquest diumenge, 18 de desembre, la secció de muntanya del Centre Excursionista d'Olot té previst portar el tradicional naixement de l'entitat al Castell de Finestres, encetant la caminada a peu des del Santuari dels Arcs i de pas pel Coll de Maria, les Marrades, el Grau, el Camp de la Sorra i Santa Maria de Finestres. L'esmorzar complementari s'oferirà a Santa Maria de Finestres i després es tornarà per l'oratori al Coll de Puigsafont, la Font de la Salgueda i el Santuari dels Arcs. El punt de trobada serà l'aparcament del consum a 8:15 del matí o bé als Arcs mateix a 8:15. I fins aquí el nostre informatiu. Esperem, com sempre, haver-vos estat útils i que ens feu confiança retrobant-nos la propera setmana. Moltes gràcies per escoltar-nos i fins llavors. Adeu-siau.
Els dissabtes i diumenges a les 2:00 PM, escolta l'informatiu cultural de Ràdio 90.